arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda i benvinguts una setmana més a la veu dels animals i de la natura. Com cada divendres us posem al dia de l'actualitat i temes relacionats amb el món animalista i mediambiental. Avui comencem amb notícies de desforestació i de test de productes amb animals amb la Montse Paredes. Al Sabies què us explicarem curiositats del colibrí i a l'espai de l'entrevista amb la Carmen Méndez, amb Manel Casas i la Neus Aragonès parlarem amb l'Albert Masó del paper de les abelles. Tot seguit, en Manel Casas posarà fil a l'agulla amb el bloc musical i la Neus Aragonès finalitzarà el programa amb els sos adopcions. Així doncs, comencem ara mateix amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Comencem parlant d'un greu problema al continent americà. La desforestació de l'Amazones brasilera ha augmentat un 28% en els darrers 12 mesos després de 4 anys consecutius de caiguda, segons dades del govern del país. Des del Ministeri de Medi Ambient s'apunta a la delinqüència com la principal causa i es nega que tingui relació amb la restricció dels recursos naturals. Els estats més afectats són de Pará i Mato Grosso. La desforestació ha pujat més d'un 20%. Per a Greenpeace, els resultats confirmen que, que els desforestadors ja no tenen por als satèl·lits que confirmen la tragèdia des de l'espai. Al seu parer, l'amnistia que recull el Codi Forestal de Brasil per als productors que van ocupar espais protegits abans de juliol del 2008 no ha ajudat gaire. La presentació de les dades coincideix amb la conferència de les parts de canvis climàtics que finalitza a Varsovia avui amb l'objectiu d'ampliar les discussions sobre les selves. Brasil s'ha compromès a reduir la desforestació en un 80% el 2020 en relació a les xifres registrades al 1990. Aquest problema és la principal causa de l'emissió del CO2 a l'atmosfera, tant pels gasos que s'alliberen durant els incendis forestals com l'oxigen que es deixa de generar. Repassem la propera notícia acompanyats de la Montse Paredes. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
L'Agència Xinesa d'Alimentació i Substàncies Químiques ha proposat suprimir el requisit de tastar amb animals alguns dels productes cosmètics de fabricació xinesa, com ara els xampús, els productes per la cura de la pell i els perfums a partir del juny del 2014. És obligatori tastar amb animals a la Xina, Montse?
Pues sí, a la Xina és obligatori que tots els cosmètics que es venen en aquest país siguin tastats amb animals en els laboratoris governamentals. Això obliga les empreses europees que volen vendre els seus productes a la Xina a duplicar els seus procediments de seguretat testant sense animals a Europa i permetent que els mateixos productes ja testats tornin a ser-ho a Xina, però amb animals.
I què passa si les empreses no accepten aquests requisits o raons estètiques?
Doncs que algunes empreses europees s'han negat a vendre cosmètics a Xina fins que sigui possible fer-ho sense assajos amb animals. Recordem que la Unió Europea està prohibit tastar els cosmètics amb animals des de 2009 i que des de març d'aquest any, de 2013, també es prohibeix la venda de nous cosmètics tastats amb animals.
Ara sembla ser que les autoritats xineses estarien disposades a acceptar alternatives per la majoria de productes cosmètics. Això és el resultat del treball conjunt d'organitzacions de protecció animal, en especial la campanya Cruelty Free International. Què és aquesta campanya?
Cruelty Free International és l'única organització que treballa exclusivament per posar fi a les proves d'atestats amb animals de productes i ingredients cosmètics i també per productes de neteja, no?, de la llar. És la campanya mundial més gran de la història sobre aquest tema, amb iniciatives a més de 65 països. El seu objectiu és convèncer els governs que, encara que tradicionalment els cosmètics han estat trobats amb animals per demostrar que són eficaços i segurs, ara es pot fer amb proves validades que no utilitzen animals, com es fa actualment a Europa, a la Unió Europea. Aquests mètodes moderns són millors per als éssers humans i ja que són més fiables en la predicció de possibles efectes negatius i, per descomptat, millor per als animals que ja no han de patir.
I el fet que la Unió Europea no es puguin vendre nous cosmètics testats amb animals des del 2013 ha tingut influència sobre aquesta decisió?
Efectivament, és clar que la prohibició a la Unió Europea d'experimentar i de vendre cosmètics testats amb animals i la importància que té el mercat europeu ha iniciat una mena d'efecte dominó a tot el món, que a poc també està arribant a Àsia. Per exemple, la Índia també vol posar fi a les proves amb animals dels cosmètics a Corea del Sud. La proposta s'està debatent a l'Assemblea Nacional. Al Japó, algunes marques bastant conegudes i importants, també han eliminat les proves en animals. I també països que no són membres de la Unió Europea, com Noruega, han decidit prohibir-ho. I fins i tot Israel a partir d'aquest any també ha decidit prohibir els assajos amb animals dels cosmètics. I tornant una altra vegada a la campanya aquesta de Cruelty Free International, fa molts pocs dies es va lliurar al Parlament de Brasil 100.000 signatures per demanar que es prohibeixin també les proves en aquest país. Però s'ha de dir que encara hi ha molts països, que es calcula un 80%, entre els quals estan els Estats Units, on no hi ha restriccions i es continua testant els cosmètics amb animals.
Doncs esperem que, mica en mica, tots els països s'assumin a aquesta causa.
Esperem.
Moltes gràcies, Montse.
Gràcies a vosaltres.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Colibris, també anomenats picaflors, són les aus més petites del món i habiten a les regions tropicals d'Amèrica del Sud. Són les úniques aus capaces de volar cap enrere. Es coneixen 320 espècies diferents i les seves ales, que es mouen mitjançant potents músculs pectorals, bategen a un ritme tan imperceptible que l'ull humà és incapaç de percebre els seus moviments. La mida de l'espècie més petita és de només 6,4 centímetres des de la punta del bec a la cua i el seu pes és de només 2,5 grams. Els seus ous poden ser de la mida d'un pèsol. Malgrat la seva petita mida, són aus migradores capaces de recórrer grans distàncies. En el cas d'algunes espècies, es desplacen des del sud de Mèxic i Amèrica Central fins a certs hàbitats del sud de Canadà i Estats Units, creuant fins i tot prop de 1.000 quilòmetres sobre l'oceà. Al segle XIX, més de 10 espècies van desaparèixer definitivament a causa de les massives captures a les que van patir com a conseqüència de les modes d'aquella època i l'afany de col·leccionisme de la societat humana. En l'actualitat, la seva pitjor amenaça se centra en la desforestació dels seus hàbitats naturals i els pesticides químics que els hi resulten molt perjudicials. I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics.
Avui ens anem cap a Itàlia per trobar-nos amb una gran cantant. Una extraordinària cantant que, passats els anys 70, pot mirar enrere amb orgull per la seva fantàstica carrera musical. Es tracta de la Iva Zanicchi. Té una discografia enorme i ha tingut una activitat frenètica. En fi, Si veguéssiu el seu currículum, és per donar-li cum laude. Ens centrarem en un CD que aparegué l'any 2003 a motiu de la seva actuació al Festival di San Remo, on ja havia participat en 11 vegades. L'escoltem en Fossi un tango, que va ser la cançó amb la que va concórrer al festival. Sabeu la classifica? Doncs va quedar l'última. No m'estranya que no hi tornés mai més. Encadenada amb aquesta hi va Forse era passione, potser era passió. Amb dues, la lletra és de Loriana Lana i la música de Aldo Donati. Escolteu-les.
Resta fermo così, con le tue idee, mentre io vado via, lontano. Non ti somiglierà, amore mio, l'eroe che prenderò per mano. Più dettagli con te accoglierai, più del buio di chi ti invadirai. Puoi scommettere quanto vuoi, le stelle dei ricordi tuoi, amore. vita mai. Sì, una vecchia danza da ballare insieme e io ti insegnai. E da quell'istante la tua faccia seria ti si illuminò. Forse era passione, torre di Babele, spiegami il perché.
A l'espai de l'entrevista parlarem del paper de les abelles i per fer-ho tenim amb nosaltres l'Albert Masó. Bona tarda, Albert.
Bona tarda.
Abans de començar i entrar en matèria, hem de dir que l'Albert és llicenciat en Biologia i està acabant el doctorat actualment. L'Albert és professor de fotografia a la UNESCO i a l'Institut d'Estudis de Fotografia de Catalunya, al Centre de Tecnologies Avançades, al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya i també professor en fotografia tècnico-científica i també en diversos museus com el Museu de la Ciència, entre d'altres. A més, és fundador de l'Associació Espanyola de Tècnics Especialistes en Fotografia Científica, Vision Agency, l'Associació Espanyola de Fotògrafs de Naturalesa, la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura i de la International Wildlife Photography Society. A més, és assessor científic del National Geographic, ha participat en 30 congressos de 10 països i en 8 exposicions, té un arxiu de 60.000 imatges, déu-n'hi-do, i ha estat premiat amb una quinzena de premis al llarg de la seva carrera i és autor de 12 llibres i 200 articles. Albert, jo primer de tot et vull felicitar per aquest meravellós i esplèndid currículum que tens.
No, gràcies. Això només vol dir que soc vell, que he tingut molt de temps de fer coses.
I que has aprofitat el temps.
Sí.
Si et sembla, avui ens centrarem en les abelles, en parlar d'aquests insectes, i primer de tot... El que m'agradaria preguntar-te és quin és el paper de les abelles dins de la natura?
Bé, doncs en els ecosistemes en què viuen, en els ambients en què les podem trobar, podríem dir que les seves activitats es poden resumir en dos apartats. Un és el seu graó que ocupen en la cadena tròfica, és a dir, la cadena alimentària. Com sabem tots, s'alimenten de plantes, d'unes parts de les plantes, no? Bàsicament del nèctar. I aleshores, amb això s'alimenten, viuen, tenen suficient energia per completar tot el que necessita el rusc, etc. I després, aquest graó és el que serien el dels fitòfags, que es diu, és a dir, herbívors, que mengen plantes, i llavors elles són preses, serveixen d'aliment per a altres animals, que són bàsicament els insectívors. N'hi ha de molts tipus que mengin abelles, o sigui, des d'altres insectes, que són depredadors de les abelles, com podrien ser aranyes, aranyetes petites que poden esperar en les abelles, en les flors. Clar, com saben que hi aniran, doncs és qüestió d'esperar. Hi ha molts grups d'aranyes doncs especialitzades en això, altres que les capturen amb la tela, i després hi ha doncs, abellots, per exemple, altres grups d'himenòpters, també que les cacen directament, i després hi ha diverses espècies paràsites, tot això s'alimenten d'abelles, que entren en les, que són allà on viuen els ruscs, i allà dintre s'alimenten doncs, de larves o s'alimenten directament de la mel o del que sigui, i fins i tot hi ha alguns animals més grossos, com per exemple tots hem vist els ossos, no? Que també que la que enganxen algun d'això de mel, doncs agafen. I després hi hauria el que és l'explotació humana, no? Nosaltres, doncs que també ens alimentem de mel i és un procés molt dolç, no? Això per un cantó. És el seu paper que són, agafen l'aliment de les plantes i el transmeten en els depredadors. De les plantes, que sabeu que és l'intermediari. Les plantes el que fan és agafar energia solar i minerals, o sigui, i aire, o sigui, CO2, que són animals, són elements inertes, i el transformen en matèria viva, que és la pròpia planta. Això és el primer, són els productors primaris, que es diu. I aleshores serien els productors secundaris les abelles, les que s'alimenten d'aquestes plantes. I llavors hi hauria els primers que se'n diuen consumidors, que és el tercer graó, que és el dels depredadors, que són tots aquests que hem dit que mengen abelles. Això per un cantó. Però per altre, hi ha un altre paper tant o més important, vaja, igualment fonamental, que és el de la polinització.
Que aquest és molt important.
És importantíssim i complementari amb l'altre, és a dir, no té res a veure, per dir-ho d'alguna manera, o està molt lligat segons com ho miris, perquè es produeix a conseqüència de l'altre, però és una cosa involuntària. És a dir, les abelles, diguem-ne que en si no tenen cap interès, per dir-ho així, en polinitzar res, perquè el que fan és alimentar-se del pol·len, del nèctar que xuclen de les flors per elaborar la mel. Però en fer-ho, queden embadornades amb el pol·len, que hi ha en els estams de les plantes. I aleshores aquest pol·len, quan visiten una altra flor, doncs el transporten i una part d'aquest pol·len es diposita en l'altra flor. I aleshores es produeix la fecundació, la polinització d'aquestes flors. Això que sembla una cosa bueno, senzilla, involuntària i tot això, és fonamental perquè hi ha un percentatge molt elevat d'espècies de plantes que, si no es polinitzessin així, desapareixerien perquè no es reproduirien. Hi ha altres sistemes de reproducció de plantes, però són altres espècies. O sigui, jo diria que, no sé si la meitat, però gairebé, un percentatge molt elevat, es necessiten polinitzar-se a través d'insectes en general i de les abelles en concret n'hi ha moltíssimes. Si no es produís això, desapareixien. De fet, això és una de les coses que potser després parlarem, de que en alguns ambients que han disminuït molt o han arribat a desaparèixer les abelles, doncs han desaparegut moltes espècies de plantes, senzillament perquè no s'han pogut reproduir. Aleshores, quan es moren els exemplars que hi ha sense reproduir-se, desapareix d'aquella zona.
I a més, aquesta activitat de polinització que fan les abelles també és molt important pels éssers humans, perquè si haguéssim de fer nosaltres aquesta tasca, suposaria un gran esforç i una quantitat de diners. Vull dir que això també és molt important, que nosaltres preservem aquesta activitat que fan les abelles.
No, és que no la podríem fer de cap manera. No la podríem substituir, perquè la seva labor a partir de milers de milions d'exemplars d'abelles que hi ha a qualsevol zona, a qualsevol país que consideris, les xifres són enormes, és continu durant tot el dia i a més a més, serien coses de laboratori. O sigui, per fer una polinització ben feta necessites molt de temps i amb tot un ecosistema que hi ha centenars de milions d'exemplars de plantes, seria absolutament inviable que es pogués fer. No ho podríem fer-ho de cap manera. Per això desapareixen les plantes dels llocs en què no hi ha abelles.
I en els llocs que no hi ha abelles, cada vegada hi ha més. O sigui, cada vegada se sumen més llocs on desapareixen les abelles i encara no se sap ben bé per què, que això és un tema que se'n parla molt, però realment encara no s'ha descobert el per què Oh, sí. S'estan morint les abelles.
Sí, sí, bueno, es coneixen molts dels factors, eh? Si vols en parlem, per exemple, en alguns casos hi ha desaparició de plantes, degut, per exemple, a pesticides que s'utilitzen, algunes vegades herbicides perillosos, inclús que poden escapar-se de lo que són les fumigacions dels camps, poden sortir també a les vores i poden desaparèixer algunes plantes per això, i quan desapareix la planta, aleshores les abelles estan disminuïdes en les seves facultats de poder alimentar el que és la seva societat de les abelles que tenen, no? O sigui, els disminueix els recursos, si desapareixen plantes. Després, en el nostre país o el nostre entorn europeu, un dels factors més importants és que hi ha un nivell d'urbanització enorme i un nivell de construcció de carreteres tremend, no? O sigui, i autopistes, de tot asfaltar, urbanitzar, i tot això fa que desapareixin moltes plantes, amb aquesta mateixa conseqüència que dèiem de disminuir els recursos de les abelles. Algunes transformacions de terrenys forestals amb agrícoles també ho pot perjudicar, i després enfermetats, que en tenen, n'hi ha moltes, com per exemple la barroaci, que és una transmesa per un àcar, un petit artròpode que els hi transmet aquesta enfermetat, i aleshores produeix una mortalitat molt elevada. També hi ha bactèries, com que es diu un bacillus larvae, que produeix l'enfermetat del loque americà, que es diu, que també produeix una mortalitat molt elevada. I després hi ha els depredadors, que segons si hi ha una alteració en els ecosistemes i es produeix un desnivell d'alguns depredadors, doncs poden augmentar. També hi ha fongs, com per exemple el nocema, hi ha fongs que els hi perjudiquen molt la cria de l'interior, de les larves i pupes que fan les abelles, doncs els mata directament. I després també hi ha virus, és a dir, altres enfermetats, doncs que els hi produeix també una mortalitat molt elevada. Després hi ha els depredadors, com per exemple les vespes, que després potser parlarem, que també s'alimenten molt d'abelles. També hi ha una papallona, unes quantes papallones, que entren a dintre i creixeliden a dintre del rusc, també. I després hi ha les espècies invasores, com després parlarem de la vespa asiàtica, que clar, amb aquesta espècie invasora que no estava preparada a les abelles d'aquí per fer-li front, doncs produeix un daltabaix en les zones on t'ocupa. Després ja en parlarem, si cas, no? I, finalment, els canvis molt dràstics del que estem fent del medi ambient, com el canvi climàtic i tot això, també les pot afectar bastant.
Albert, molt interessant el que estàs dient i, a més, molt pedagògic. Tu has dit diversos motius que poden haver produït aquest problema, aquesta crisi que s'està produint ja fa anys, aquesta senyal d'alarma amb les abelles. D'alguna manera, també pot influir aquesta utilització humana, aquesta intervenció humana en la producció massiva industrial de la mel, està influint també com un sistema negatiu, com un efecte negatiu per a alguna malaltia, perquè es debilitin les abelles, o podria ser?
No gaire, això. O sigui, el que és la producció dels apicultors, ells ho controlen bastant, vigilen molt les enfermetats, vigilen tot. Clar, ells volen produir el màxim i i la seva preocupació és precisament perquè no hi hagin els problemes que ho alterin. No crec jo que això produeixi, perquè ja coneixen bé com distribuir-les, perquè les abelles doncs, cada vegada quan han d'anar a sortir a buscar nèctar necessiten doncs, un territori determinat, doncs ja les distribueixen bastant bé. I aquest no crec que sigui un factor... Bueno, normalment els apicultors fan el que fan, No crec que sigui una cosa greu.
Una altra cosa que volia dir-te abans, parlàvem de la pol·linització del paper. Sí. Aquest és el rol més important, jo crec, de les abelles, no?, a la natura. Però recordo que fa anys, i mentre tu estaves explicant, deies que era impossible que l'ésser humà pogués pol·linitzar.
Sí, totalment.
I estava recordant, i potser tu el coneixes, un documental que vaig veure fa uns anys, que la Xina, en una, no sé si ho saps, en una zona de la Xina, doncs van desaparèixer les abelles, llavors van intentar substituir el paper de les abelles pol·linitzant, treball de xinos, pol·linitzant un territori. I realment era algo impossible. Sí. O sigui, era una tasca de sol a sol i per molt que volien fer-ho, no podien substituir.
Sí. Efectivament.
I jo posaria el punt aquí perquè diria lo important que és que un insecte tan petitet, tan insignificant, que no li donem la importància que té, el gran paper que desenvolupa la
natura. Sí, sí, tens tota la raó, i efectivament això va demostrar que són en va aquests intents, perquè encara que teòricament, clar, si tens un exèrcit de xinesos que estan fent allò, pots intentar-ho.
No, però és que
no podien. Perquè, a més, a intentar-ho fer, tu no tens l'habilitat que té l'abella, que no pesa res, no pesa ni un gram, entra allà dintre, fa la pol·linització i no malmet res. En canvi, fer-ho manualment, un percentatge molt elevat dels trossos, però és que el caminar, només caminar per arribar on està la flor, estàs trepitjant i malmetent tot aquell ecosistema, amb la qual aquest exèrcit de xinesos haurà arrasat aquell camp, i per això és impossible. Hi ha coses impossibles.
Molt descriptiu.
Pensem que a l'època actual podem fer tot? Doncs no. Hi ha coses que no es poden fer. Ser humà ho té impossible.
Escolta'm, Albert, jo no sé si és veritat, però crec que va ser l'Einstein que va dir que si desapareixia la pol·linització de les abelles, principalment, que la humanitat estava francament en perill i en
quasi extinció.
No crec que ho digués l'Einstein, perquè
ho va dir ell. Se li atribueix, vaja.
Ah, se li atribueix. Home, si desapareixin totes les abelles?
Sí.
Bé, això... primer podríem dir una cosa. Primer podríem dir una cosa.
Una altra pregunta, perdona. Ah. El complementari. Aleshores, però doncs ja no me'n recordo. Aleshores, però les abelles pol·linitzen també especialment tot el vegetal o les plantes dels quals nosaltres ens servim per alimentar-nos?
Sí, també n'hi ha, Hi ha una part important de les plantes que nosaltres mengem que es pol·linitzen a través de les abelles, Clar, i si desapareixen dels llocs en què llavors es desapareix aquest tipus d'aliment, però són només uns quants tipus. Ara, parlant del tema de què passaria si desapareixin les abelles, podríem dir dues coses. Primera, que és impossible que desapareixin. Això podem estar ben tranquils. Doncs perquè s'ha demostrat que per més esforços que poguessis fer per intentar desaparèixer una espècie que està ocupant tot el planeta d'aquesta forma tan massiva, no hi ha recursos humans per acabar-hi. S'han empleat recursos enormes per acabar amb certes espècies que eren plagues, per exemple.
Insectives.
No. Insectes que són plagues menjant-se altres plantes. O, per exemple, pensem en els processionaris del pi o que mengen altres tipus de plantes, algunes alimentícies de l'home, etc. I utilitzant tots els recursos de països com els Estats Units, per exemple, doncs el que podien aconseguir era, amb uns esforços enormes, dedicant uns recursos tremendos, que desapareix d'un estat, o de dos, o de tres. I llavors, què passa? Que l'any següent i el següent ocupen del costat altre cop els mateixos llocs. Quan nosaltres fem desaparèixer una espècie que utilitza uns recursos d'una determinada zona, automàticament està lliure perquè l'ocupin els del costat. I com que això està ocupant tot el món, és impossible totalment acabar amb totes les abelles. La podem fer desaparèixer d'una zona, o inclús d'un país, si és petit, no sé, podria eventualment ser. Però és que és igual, perquè tornaria a ocupar-se altre cop. O sigui, és una altra de les coses impossibles de plantejar. Ara,
això produeix moltíssim a la natura. I quan hi ha sequera, els animals no es reprodueixen, etcètera, etcètera.
Aleshores, en aquella zona poden desaparèixer provisionalment i temporalment. Però sempre es recuperarà per les poblacions que hi ha al costat, que sempre hi ha la tendència d'instint d'ocupar tots els territoris que poden. Aleshores, la reproducció augmentaria i ocuparia en aquell lloc que ara està disponible. O sigui, podem estar tranquils perquè desapareixin. Claro. És impossible que desapareixin. Ara, si desapareixés, com a hipòtesi, esclar, seria un daltabaix perquè moltíssimes plantes, al cap d'un any, dos, tres, les que segons el seu cicle de reproducció de les plantes, aquestes plantes desapareixerien. És a dir, primer hem de considerar la impossibilitat total de que desapareixin les abelles. I segona, si vols plantejar i parlar d'hipòtesis inversemblants, plantegem aquesta hipòtesi. Si es plantegés, efectivament, seria impossible salvar les espècies de plantes que es desapareixien. I serien milers i milers d'espècies de plantes.
Parlem una mica de...
L'ésser humà, perdó, per acabar, em sembla que havíem dit que l'ésser humà desapareixeria. Sí. No.
Que es posaria en risc la supervivència humana.
No, el que desapareixerien, doncs, no sé, hi hauria molta més gana en els països més que el que hi ha ara, però l'espècie humana s'adapta al que sigui.
És tranquil·litzador.
Hi ha poblacions humanes que viuen a zones on hi ha abelles. Els esquimals no tenen abelles i viuen.
Clar, té un altre tipus d'alimentació.
L'espècie humana precisament ha triomfat ecològicament perquè s'ha sabut adaptar a tot. Sí. Des dels deserts més increïbles que alguns he pogut visitar, com el desert del Kalahari i així, amb els Bushman, que s'han adaptat, i tu estar-hi dos dies et sembla que és impossible, doncs ells hi viuen sempre. I després ves on viuen els esquimals i veuràs, a veure, quan et sembla que dura, doncs ells hi viuen sempre. i no hi ha ni abelles ni res, i en el desert tampoc.
Parlem una mica d'apicultura.
Sí.
I vas tu amb un establiment d'aquestes especialitats, veus mel de tal, mel de qual, mel de dallons, hi ha diverses classes de mels. Sí. Aleshores, quina veritabilitat té això de que es pugui dir aquesta mel és d'això i aquesta és d'una altra?
Ah, sí. Això sí? Senzillament perquè, com dèiem abans, que els apicultors doncs, distribueixen els seus rus perquè tinguin cadascun, que no es facin competència entre elles mateixes, i aleshores cada una va en una zona. Si és una zona que hi ha romaní, doncs esclar, si és una zona en què la planta dominant i la que creix més en aquella zona és romaní, doncs les abelles doncs, faran mel predominantment de romaní. No vol dir que només ho sigui, no. És que demostrar que sigui només de romaní és impossible, a no ser que ho tinguessis controlat en una zona tancada i ho feia, això no. Però predominantment sí. També això es nota amb el gust. Això els que hi entenen, doncs hi ha això. Una altra zona que hi hagi una altra planta, doncs serà aquesta altra la que dominarà el gust, etc. I així doncs, hi ha varietats.
I totes les mels que es troben en el mercat són realment d'abelles?
Home, sí, és que si no, no és mel, sí, que si no és una qüestió
d'entendre'ns... No, vol dir que estan
barrejades,
No ho sé. Això... O que li diuen mel.
Hi ha més sucroses...
Que hi posen altres additius.
No,
sí.
Jo no us refereixo tampoc amb això.
Sí, més baixa qualitat o no sé.
Això sí, clar, diferents qualitats. O que hi posen additius per dissoldre-la i que un quilo de mel original... Pues pugui ocupar-ne dos o més, això sí. Però mel, és que clar, és que si no ve de les abelles, ja no és... diguem-ne, la definició de mel és aquesta. No?
Sí.
Podrà ser una substància sucrada, sí, però serà un... no sé.
Però pot tindre un 30% de mel i clar. El resto...
Com abans que no hi havia cafè, a l'època que diu, escolti... Pot ser un cafè sense cafè? Home, doncs, mira, si li vols dir cafè, però si no, ve, de la, si no ve del cafetà, doncs no és cafè. Ara, si li vols dir, doncs, no sé.
Bueno, no, sembla que ha quedat bastant aclarit.
Sí, home. Sí.
Jo volia reprendre el titular, que per mi ha sigut un titular, que si desapareixessin les abelles no s'acabaria el món parlant així en grans termes, perquè jo almenys he estat... moltes vegades sentint als mitjans de comunicació molts reportatges o molts espais de parlant del síndrome de despoblació de les abelles dient això, que seria un desastre, que podria... que hi ha la possibilitat...
Ecològicament és un desastre.
No? Home,
I es donava... es parlava de la possibilitat aquesta com un fet greu i que era una cosa real, perquè era com... parlaven de dades... que any rere any la població d'abelles està disminuint.
Sí, que estigui disminuint, això és indiscutible. I pot disminuir molt més, i pot ser un perjudici enorme pels apicultors, i pot la producció... A França, per exemple, estan patint molt pels motius aquests d'enfermetats i l'abellota asiàtica, etc. Però és una cosa que disminueixi, i això sí que, evidentment, seguirà produint-se, depenent de com es vagin lluitant contra aquests problemes. Però desaparèixer és el que deia, és totalment impossible. O sigui, hem de pensar que d'insectes, això els ecòlegs dedicats a l'entomologia ho hem estudiat molt, és a dir, si us diguéssim les xifres d'exemplars d'insectes que hi ha en una zona petita, són milions, milions de seguida. És a dir, és, la xifra, ara no sabria els zeros que tindria, però la d'abelles que hi ha a Catalunya és que són mils de milions, o sigui, és unes xifres tan enormes que el fet de desaparèixer no pot ser. A part de que ja dic, és que està, com que estan per tot el món, doncs vindrien del costat, del territori del costat, a la que haguessin desaparegut d'algun lloc.
El que és un fet és que les papallones estan disminuint moltíssim, eh? No se'n veuen masses ja.
Si vol, un dia parlem dels papallones, que és un altre món.
Un altre dia,
però
sí.
El que disminueix és la diversitat de les papallones. Però, per exemple, encara no ha desaparegut cap espècie concreta, com a tal espècie. El que passa és que disminueix la diversitat i disminueixen molt les poblacions i retrocedeixen molt pels motius que deia abans de la urbanització i de la desaparició de moltes plantes. I aleshores sí. Però, vaja, com a tals espècies, no. I com que les abelles són una espècie, bueno, n'hi ha unes quantes espècies, però, vaja, les espècies de les abelles, és clar, ja diem, parlar de desaparèixer l'espècie jo ho considero totalment impossible. Encara que pugui haver-hi algú, que, com deia ara aquí companya, doncs deia que ho diuen, sí, clar, diuen, bueno, es diuen molts disbarats, en els diaris, en els titulars.
Per això ara aquí et tenim, perquè ens expliques les coses ben clares.
A mi m'agradaria que expliquessis alguna curiositat de les abelles. Algunes, a veure.
Doncs sí, doncs mira, per exemple, que ja les coneixien els nostres avantpassats des de fa milers d'anys, perquè hi ha de pintures rupestres, n'hi ha abelles pintades ja. Molt pocs llocs, però n'hi ha alguns. I un el tenim, per exemple, amb la Cova de l'Aranya a València. Allà hi ha unes abelles pintades pels primers pobladors de la península Ibèrica. Després, una altra de les curiositats és com les abelles obreres que van localitzen una zona en què hi ha flors amb nectaris productius, l'abella torna, i és clar, com no poden parlar, com ho comunica a les altres de la seva colònia, del seu rus, de la seva, com els hi diu? Doncs això ho va descobrir ja un biòleg molt famós, el Carl von Frisch, que li van donar el Premi Nobel de Medicina junt amb el famós Lorenz, Konrad Lorenz, i el Nico Timbergen, molt famós al seu moment, com estudiants del comportament animal, i ho va observar. És a base de danses. Fan unes danses on donen voltes, van movent-se, van donant la voltereta, i cada un d'aquests moviments significa, doncs, direcció nord-est, el següent moviment significa 50 metres o 100, amb el seu temps de distància, i aleshores totes les que estan en aquell moment a l'entrada ho veuen i diuen, vale, pues molt bé, doncs anem totes cap allà. I van directes, i van allà, i us van comunicant. Això és una manera molt curiosa que tenen de comunicar-se. Després, també, bé, el concepte que tenen, que això potser és una mica difícil que arribem a entendre o comprendre, que més que un exemplar, cada obrera i el que són els abellots, o sigui, més que l'individu, el que compta és el grup, la societat. És a dir, quan hi ha qualsevol emergència, qualsevol perill, qualsevol atac de depredadors així, doncs les abelles doncs es defensen, piquen, i l'abella sap, bueno, sap, és a dir, es mora, es mora. Vull dir, aleshores, per què ataca si es mora? Perquè el que es defensa és el conjunt, el grup, la societat. És a dir, que no, és un concepte diferent. Inclús, fins i tot, hi ha molts biòlegs que consideren que l'organisme, entre cometes, l'organisme no és tant l'individu, perquè un individu, entre altres coses, perquè una abella sola està condemnada a morir-se i no és res. Mm. Si una abella no existeix, per dir-ho així. Mm. Dius, bueno, sigui, si la deixo sola, sí, existirà uns dies fins que es mori i s'ha acabat. És incapaç de reproduir-se, de perpetuar-se i de fer res, doncs aleshores està condemnada completament a desaparèixer. En canvi, l'únic que pot existir, pot funcionar com un organisme i pot anar-se perpetuant, i per això fa milions i milions d'anys que existeixen, és a base de la colònia, del grup. Això sí, perquè amb la seva organització que tenen de reina, d'abellots, que són els que reprodueixen, i les obreres, això conjuntament sí que funciona. S'alimenta, emmagatzemen l'aliment, reprodueixen, fan les larves i tens la generació següent, i la següent, i la següent, i això ha funcionat sempre, i és el que dèiem, és que és impossible inclús parar-ho ja perquè han ocupat tot el planeta amb aquest sistema tan eficient. Però, en canvi, ja dic, el concepte d'individu està posat entre cometes, no, perquè l'individu no és res. O sigui, el que existeix i pot seguir perpetuant-se és el grup.
El grup social. Doncs, Albert, molt interessant aquesta conversa que hem tingut tots plegats aquí avui amb tu. Espero que vinguis perquè ens han quedat molts temes al tinter. Espero que tornis a repetir aquí amb nosaltres.
Encantat.
I desitgem que continuïs amb tants èxits.
Sí, crec que ha quedat un tema molt important, que era la vespa invasora,
sí. No? Sí, doncs si vols.
Però, bueno, això és una excusa perquè...
Perquè torni.
Parlar d'espècies invasores en general.
Parlar dels borinots.
Ah, també.
El borinot ros, el borinot negre.
També.
Tot això bona sort, mala sort.
Hi ha moltes espècies invasores i com que una d'elles és l'abellot asiàtic, doncs en podem parlar.
Parlarem.
La vespa asiàtica.
I gràcies.
Doncs moltes gràcies.
De res.
Gràcies a ti. I tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Continuem amb la Zaniki. Aquesta vegada ens canta en castellà. Són dos clàssics. Sabor a mi, que és un bolero del mexicà Álvaro Carrillo, que el va fer famós Los Panchos. L'altre és Història d'un amor. L'autor és el panameny Carlos Eleta, que el composà l'any 1956 en record de la mort de la muller del seu germà. Ha estat interpretat amb moltíssims cantants. Comprovareu que l'orquestració i la gravació feta a Milà l'any 2003 és esplèndida i actualitzada. Estic segur que fruireu. Ens retrobarem, si Déu vol, la propera setmana i fins aviat. Escolteu-les.
Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue reír. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que el
vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Minutets d'acabar el programa d'avui, com ja sabeu, l'última secció que tenim al programa és els Sos Adopcions, i això vol dir que està la Neus ja preparada. Amb què ens presentes avui? Què ens presentes?
Doncs primer que tot, molt bona tarda. I avui us explicaré qui són el Nudo i el Curt. Ja en començarem pel Nudo. Per cert, heu sentit a parlar dels Collie? Aquest tipus de raça de gossos es van fer famosos amb la pel·lícula de Lassie. Ara us explico qui és el Nudo. És un creuat de Collie, de 6 anys, de pèl llarg i tricolor, negre, blanc i marró. Tot i sent un gos mestís, té molt de caràcter de Collie. És àgil, alegre, obedient, molt sociable amb les persones i amb els altres gossos. Destaca la seva capacitat d'aprendre, factor que caracteritza els gossos que abans us deia, els Collie. El Nudo estem segurs que serà una molt bona companyia per una família i així demostrar la seva lleialtat i fidelitat. I ara us explico el Curt. Mireu, El Curt és un gos jove de 8 mesos, de color negre amb el pèl curt. No ha tingut gaire sort a la seva vida. Doncs va ser decomissat pels Mossos d'Esquadra a una família de Badalona degut als maltractaments que havia sofert i va ser portat al centre on és ara. És un gos de caràcter juganer, afable i carinyós, que té molt a donar i sobretot necessita ser estimat. El Nudo i el Curt es troben tots dos al Centre Comarcal d'Atenció d'Animals de Companyia del Barcelonès, el CAC. I el telèfon de contacte és el 93-465-5224. Us repeteixo, el CAC del Barcelonès, el 93-465-5224. Arantxa, aquests han estat els nostres dos protagonistes d'aquesta setmana. Però abans d'acomiadar-nos, us voldria explicar que totes les històries dels gats i els gossos que hem anat explicant en anteriors setmanes, inclosos els d'avui, els podeu veure en visitar la nostra pàgina web www.adaong.org i clicant a la secció SOS Adopcions. Així podreu consultar les fitxes de cadascun d'ells, veure les fotos i també trobareu el contacte del centre on es troben. Arantxa, molt bon cap de setmana i ens retrobem.
Bon cap de setmana, Neus.
Adéu-siau.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes.
Amb els sos adopcions ens acomiadem per avui i ens retrobem la propera setmana, a la mateixa hora, a la sintonia de Ràdio Estel per parlar de més temes animalistes i naturalistes a la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Siendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.